Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al programa Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Manel Manchó. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Ell és de Metrópoli Abierta, també de Letra Global. Letra Global, ho remarco avui perquè el convidat és un home de lletres i val la pena que ho tinguem en compte. El Sergi Doria, d'ABC, molt bona tarda.
Bona
Sergi,
tarda.
Benvingut també. Juan Pablo Sanz, director de comunicació de la Universitat Abat Oliveceu. Bona tarda, Juan Pablo.
Bona tarda, Carlos.
Benvingut també. El convidat d'avui, el senyor Gregorio Luri. Bona tarda, bones tardes.
Encantat d'estar amb vosaltres.
Un Ell plaer. És pedagog, filòsof, mestre, ja jubilat. Una pena que estigui jubilat. Ara en parlarem.
No, home, és l'autèntica joventut de la vida, la jubilació en aquest moment.
Els mestres i els pensadors no se jubilen mai, eh?
No, però
mai.
És que, a veure...
No s'haurien de jubilar mai.
La jubilació et permet, primer, que fas el que fas independentment sense preocupar-te del teu currículum. El currículum ha quedat al marge. El que fas és perquè t'agrada. I aquesta llibertat em sembla que és el gran regal de la jubilació.
I sempre t'ha agradat ser mestre, tu, eh? Tota la vida, no?
Sí, amb una dispersió notable, el meu...
Ara en parlarem. Mira, avui l'hem convidat al senyor Luri perquè ell acaba de fer un llibre que va sortir a finals del mes d'agost i que està, bueno, arrasant a les llibreries. Es diu Prohibido repetir, però a mi d'aquest llibre m'he quedat molt amb el subtítol, allò que diu Una proposta apassionada per salvar l'escola. Aviam, de què hem de salvar l'escola, senyor Luri?
De la mediocritat.
De la mediocritat.
De la mediocritat, perquè la mediocritat...
Si estem d'acord tots aquí amb aquesta taula, me penso. Sí.
La mediocritat no pot salvar-se a si mateixa perquè li manca una imatge precisa del que no sap, de la seva ignorància. I, per tant, viu molt còmode amb el seu estat. Cal salvar-la, cal recuperar l'afany per l'excel·lència. I saber que les coses fàcils es poden aconseguir sense esforç. Una cançó del verano, la pots trobar-te cantant-la a la dutxa després d'haver-la sentida una vegada el dia anterior. Shostakovich no, o Beethoven, requereix una educació del paladar, no? Doncs aquesta educació del paladar és absolutament el que estan les antípodes de la mediocritat.
Els seus llibres són un èxit pel que escriu i pel que diu a dins, però també pel títol, no? Vull dir, això, Prohibido repetir, això, vas a la llibreria, el veus, dius, l'he de comprar, aviam què diu aquest senyor, no? L'anterior, no me recordo del títol, quin era?
L'escola no és un parc d'atracció.
També, són aquells llibres que et criden, no? Dius, què explicarà aquest bon home aquí, no?
Sí, després...
Què explica amb aquest llibre, el permitido...
Després has d'estar lançada del títol. Tienes el repte que poses un títol així.
No, però escolti, l'anterior porta, arribes a la sisena edició i aquesta...
Sí, sí, i aquesta acaba de sortir la tercera. Doncs jo crec que sí, jo crec que perquè quan reps tantes trucades de diferents llocs perquè vagis a parlar-ne i a més que tinguis tanta correspondència de gent, de mestres especialment, que et diuen m'he sentit identificat en les teves paraules, doncs per mi això és el més gran. Amb el fet, que no me l'acabo de creure, però el que us diré pot semblar molt ingenu, però és real, que havent-hi tants llibres a les prestatgeries de les llibreries, hi hagi algú que agafi el teu, em sembla un regal extraordinari.
Escolti, parlant del món educatiu aquí a Catalunya, sobretot quan vam rebre les notes de l'informe PISA, vostè, senyor Luri, què va pensar? Que sortíssim tan malament, què falla?
És que és curiós, abans de l'informe PISA va haver-hi un altre informe amb resultats terribles, però que va passar desapercebut pel fetichisme de PISA, no? L'altre era un informe TIMSS, que mira, ningú sona sap el que, no? Però en aquest informe situava en comprensió lectora Catalunya entre Ceuta i Melilla. Comprensió lectora entre Ceuta i Melilla. Per tant, el baix nivell de comprensió lectora de Catalunya no es pot aixecar a la immigració. Però això, que per mi va ser escandalós, resulta que va passar gairebé desapercebut. Ara, a l'informe PISA ens situava després d'Extremadura. I sembla que això sí que va fer mal.
Jo crec que també va fer mal que el líder de la classificació, si em permet aquesta precisió, fos Castilla y León, no?
Però bueno, mira, t'agraeixo molt aquesta pregunta, perquè fa molt, molt de temps que jo vinc parlant de que deixem-nos d'anar a Finlàndia, perquè a Sòria cada estudi de PISA a Sòria tenien uns resultats superiors a Finlàndia. I el que és lògic, doncs, és anar a aprendre del teu veí, no d'uns senyors, d'uns senyors que tenen una cultura molt diferent a la nostra. T'he de dir que, quan va sortir l'últim resultat de l'últim estudi de PISA, vaig escriure una tercera a l'ABC en el que defensava precisament que tenia raó, havia que haver viatjat a Sòria. I vaig rebre aquell mateix dia una carta del president de la Junta de Castella i Lleó que em va dir el següent: esteu molt agraïts perquè sempre has defensat Sòria i tal, pim, pam, pam, però segur que saps alguna cosa en la qual podem millorar. Vols venir i ens comptes en què? Això per mi és la diferència. Perquè mentre els altres amaguen els seus resultats, els seus deficients resultats, de Castella i Lleó volien saber què és el que podem millorar. No?
Clar. Molt bé, del títol del llibre Prohibido repetir, és com si volguessis posar sobre la taula el fet que els polítics els agrada presentar bons resultats a costa de que els alumnes passin de curs, sigui com sigui.
Per això, no? per una part tens raó, aquest és un punt essencial, clar, però per una altra crec meva generació ha comès un pecat fonamental, i és que ens hem oblidat de repetir les defenses del que ens semblava evident. I quan han vingut després altres generacions i han impugnat el que ens semblava evident, ens han mancat arguments versemblants per poder rebatre. Ens hem quedat en una cara de sorpresa, com pot ser que això es posi en qüestió, i no hem tingut aquests arguments per entrar a la polèmica. Cal repetir moltes coses. Aquestes coses que creiem que són certes, cal repetir-les. Cal repetir que el nou no pot ser substitut del bo. Que les coses bones les hem de recolzar encara que tinguin 2.500 anys. És a dir, el diàleg socràtic és bo encara que sigui de Sòcrates. I les coses noves les han de recollir si són bones. Però crec que estem assistint a un canvi, i aquest és un canvi important, de substitució d'una categoria central de la nostra cultura occidental, que era la del bo, per la del nou. Si presentes una cosa com a novetat o com a innovació, ja no necessites justificar que sigui bona, no? Si a una persona li dius que està equivocada, probablement et diràs: la meva opinió, respeta-la. Ara, si li dius que està antiquada, ja corres més riscos.
Molt bé, doncs, escolteu, amb aquest senyor que es fa tantes preguntes sempre i dona tanta resposta en els seus llibres, li podeu fer les preguntes que vulgueu, Manel, Sergi, Juan Pablo, vinga, qui vulgui.
Jo diria d'innovació. La innovació és un dels comodins que en qualsevol conferència, reunió d'empreses, es troba tothom, direccions noves, això, sempre conselleries, hem d'apostar per la innovació, no? I aquesta és la sacralització d'això de dur nou per sobre d'allò que és bo i que funciona, no?
Sí, però aquest discurs de la innovació i de la innovació disruptiva pot tenir una... Més encara, crec que ha de tenir o que té una lògica en el món empresarial. Sí. Has d'estar sempre pensant que en un món molt competitiu necessites aportar innovacions per un consumidor que està contínuament demanant aquestes coses. Ara bé, en el món de les coses humanes, la lògica aquesta del món empresarial funciona. Vull posar-ne un exemple. Quan Newton justifica els seus descobriments, diu: és que jo veig la natura recolzat sobre l'esquena dels grans pensadors que m'han precedit, no? Diguem-ne que hi ha una acumulació del saber científic.
A hombros de gigantes.
Exacte, esquenes de gegant. Però nosaltres no podem dir que sabem més que Sòcrates. Si Sòcrates ara aparegués per aquí, es quedaria pasmat per tota la tecnologia que tenim. Però si ens aturessin a parlar de política, d'ètica o d'educació, tindria moltes coses a dir-nos. És a dir, que en les coses humanes els grans s'han de rebre de la mà. No ens han de pujar les esquenes de Sòcrates. Sí, sí. Per tant, el concepte d'innovació, que té una lògica molt precisa en el món de l'empresa, no té aquesta mateixa lògica en el món educatiu. Una vegada en IFEMA hi havia una alta directiva d'una empresa internacional que defensava, ja no sé, he perdut el compte si estem en la quarta o en la cinquena revolució industrial, però en tot cas defensava que estem a la darrera revolució industrial i que el futur seria, i va descriure el futur. Quan vaig parlar jo després d'ella, li vaig dir, a mi em sembla molt bé que les empreses tecnològiques vegin el futur del color dels seus plans estratègics. I a més, em sembla raonable, perquè han de defensar davant dels seus accionistes doncs, la seva situació. El que no em sembla lògic és creure que aquesta lògica del món empresarial tingui cabuda al 100% d'una manera literal en el món educatiu.
I aquí hi ha una cosa que li volia preguntar, que és veritat que és molt complicat generalitzar i que crec que no ho hem de fer, però la impressió a Catalunya sí que és que resulta com una mica hipòcrita quan les autoritats veuen els resultats de PISA i comencen a dir que hauran de fer coses de seguida i de forma molt ràpida. I la meva reflexió que li pregunto, senyor Luri, és si creu que a Catalunya en realitat la voluntat és la de reproduir el sistema més que canviar-lo i que per tant es busca que més o menys l'estatus quo es mantingui en el temps.
Mira, a Catalunya vivim absolutament presoners d'un dogma, i és que l'escola catalana és una escola d'èxit. I això ho defensem independentment dels seus resultats. I això ens lliga de mans i peus a l'hora de practicar o de posar en marxa polítiques educatives serioses, donant unes dades que ens semblen prou representatives de la situació actual de Catalunya. Mireu, en el 2009, l'11% dels alumnes de 15 anys de Catalunya, l'11% estaven en les dues franges superiors de PISA, que són les quals, en les quals PISA diu que es troben els nois o els adolescents que estan capacitats per enfrontar-se a un món complex com el nostre, l'11%. En aquest moment, en el darrer PISA, va baixar el 5%. Disposem d'un 5% de joves que, segons PISA, estan capacitats per integrar-se en un món complex com el nostre. Què ha passat en les dues franges inferiors? Que és allà on PISA, la OCDE, diu que els alumnes que estan en les dues franges inferiors no estan capacitats per integrar-se, perquè els manca creativitat, capacitat d'inducció, de deducció, de reflexió, d'anàlisi, de síntesi. Doncs mireu, en el 2009 tenien un 19% d'alumnes en les dues franges inferiors. En aquest moment tenim un 30%. Si aquest 30% no provoca un escàndol moral, digueu-me que hem d'esperar.
Sí, sí.
Perquè estem dient que el 30% dels nois, o sigui, dels alumnes de 15 anys de Catalunya, surten de l'escola, surten de l'educació obligatòria sense capacitat de comprensió d'un text mínimament complex, sense capacitat per resoldre operacions matemàtiques elementals i sense capacitat per escriure, per desenvolupar una idea. Insisteixo, el 30%.
Per tant,
drama.
Reproduir el sistema, perquè hi ha una part mitja que més o menys pot aguantar.
Jo us he de dir que crec, o si més no, com que jo no renuncio mai a l'optimisme, crec que l'actual consellera ha vist que aquest és un punt que cal prendre seriosament. Vull depositar la meva confiança en ella. Espero que prengui les mesures corresponents perquè em veig d'aquí uns dies amb ella. I hem parlat alguna vegada, crec que és conscient del problema. Serem capaços de prendre mesures, perquè és que aquest 30% ens interpel·la d'una manera, és a dir, el sistema educatiu català deixa un 30% dels alumnes sense assolir les competències mínimes. Això no té cap sentit. Després parlem d'equitat, però quina equitat és aquesta?
Juan Pablo.
Em va molt bé, no, que hi hagi aparegut aquest punt d'optimisme. Senyor, jo tinc una amiga que és mestra. A més de mestra, és professora dels graus d'educació allà a la Universitat Abat Oliva i, de fet, ha fet una tesi extraordinària sobre el sentit de l'humor com a eina per fomentar la resiliència a l'educació primària. Fa uns anys em va regalar aquest punt de llibre que tenia una cita de Sabater. La llegiré. Diu així: como individuos y como ciudadanos tenemos el perfecto derecho a verlo todo del color característico de la mayor parte de las hormigas, es decir, negro. Pero en cuanto a educadores, no nos queda más remedio que ser optimistas. Con verdadero pesimismo puede escribirse contra la educación o de la educación, pero el optimismo es imprescindible para estudiarla y para ejercerla. Llavors, sí que volia preguntar-li per un motiu d'esperança que ajudi els mestres a sostenir aquest mandat d'optimisme que han de tenir per desenvolupar la seva feina.
És que hi ha, diguem-ne, que hi ha una llei en les coses humanes que funciona sempre, i és la següent. Les imatges que projecten sobre nosaltres mateixos són sempre verdaderes en les seves conseqüències. Llavors, si projecten una imatge negativa sobre nosaltres mateixos, les conseqüències s'agravaran. Necessitem creure, a més de veritat, que una part del nostre sou com a docents és un plus per l'optimisme. Perquè tu, a un nen que tens davant teu, no li pots dir, com que és del 30% d'aquests, jo t'abandono. No, el que tens davant teu són éssers morals que necessiten assumir responsabilitat sobre les seves pròpies vides. I, en definitiva, una persona educada, no sé si estareu d'acord amb el que ara diré, una persona educada és aquella que viu amb una relativa conformitat amb la seva intel·ligència o amb el seu pensament. Hem de fer possible això, perquè si no, que ens movem en estereotips. Crec que l'optimisme és un deure deontològic del docent, la qual cosa no vol dir que sigui sempre fàcil ser-ho.
Ens deia fa un moment que s'ha de veure una consellera d'Educació, sí. La senyora Niubó, d'aquests dies, no?
Sí.
Si fos vostè conseller d'Educació, per on posaria el fil a l'agulla per donar la volta sí, aquest 30%?
Doncs mira, això ho tinc molt estudiat, perquè el que em va preocupar des de fa molts anys és identificar el que anomeno els punts de fractura del sistema. On són aquells punts en els quals es creen trajectòries divergents en els alumnes? Crec que puc assegurar que el punt de fractura més important del sistema educatiu són els 9-10 anys, tercer i quart de primària, que és quan els nens passen d'aprendre a llegir a aprendre llegint. Sembla un joc de paraules, però és essencial. Una cosa és aprendre a llegir, que necessites decodificar unes grafies i transformar els grafemes en fonemes, i una altra cosa és comprendre el que estàs llegint. Per comprendre el que estàs llegint és absolutament essencial disposar d'un vocabulari ric. Perquè si no, llegir, entendre un text, bàsicament és situar el text en el seu context. Una crònica taurina és incomprensible pel que no tingui un context cultural de la tauromàquia, no? Una crònica esportiva és el mateix, és incomprensible per qual no tingui una visió del que és l'esport. Més encara, s'han fet estudis que jo crec que són seriosos que han demostrat que un mal lector, però apassionat del futbol, entén una crònica esportiva d'un partit de futbol molt millor que un bon lector que no té ni idea de futbol. Els coneixements de base són essencials. Per tant, si els punts de fractura es troben exactament aquí, en tercer i quart de primària, el que hem de fer és dedicar els recursos possibles en aquest moment. Per una qüestió essencialment d'equitat. Si sabem que aquí apareixen les diferències i has d'invertir aquí, perquè després els cèntims que dediquem amb els alumnes que ja tenen una experiència de fracàs a la seva biografia, aquests alumnes que estan pues, a segon, a primer, segon, tercer o quart d'ESO,
costa molt recuperar, no?
Els podem entretenir, però no fent cap altra cosa.
Per tant, aquí està, que en aquest moment és on s'ha de repetir el curs si cal, o posar un reforç especial en aquesta edat.
Efectivament.
Clar, o sigui, és la part on sí que estaria justificat doncs,
el repetir
curs.
Sí, perquè efectivament, si en algun moment té sentit repetir curs, i per això plantejo una experiència que em sembla prou significativa, que és la de Mississippi. Mississippi era un estat, als Estats Units, que sempre treia sistemàticament els resultats pitjors. De tal manera que qualsevol estat sabia que podia dir «thanks God», per Mississippi, és a dir, passés el que passés Mississippi estaria pitjor. Índex d'embarassos adolescents, Mississippi el pitjor. Índex de fracàs escolar, índex de tot. Què ha passat? Que s'han pres molt seriosament aquest nivell de tercer i quart de primària, i en aquest moment estan els primers dels Estats Units en comprensió lectora. Bueno, això vol dir que és possible tenir èxit, que no estem demanant fantasmagoria, sinó que és possible tenir èxit. Però podem dir el mateix, és a dir, si resulta que a Sòria doncs tenen èxit amb unes pràctiques de tax perquè no anem a aprendre d'ells.
Però, en canvi, demanem, el govern d'aquí demana ajuda a l'OCDE, no? Sí. No fa pas gaire, no sé qui la consellera diu, o el president Illa va dir, no, hem demanat un informe a l'OCDE per veure què hem de fer, com ho hem de millorar, això. I tu t'estàs dient, anem a Sòria.
Em van
decebre
moltíssim quan davant dels resultats de PISA, en lloc de prendre decisions, van crear una comissió. Que és, recordeu el que jo que deia Napoleó, quan vull que un problema no resolgui, crec que una comissió. I a més ja estan oblidades les dades. Schleicher és el factotum de PISA, la persona que realment gestiona tot el que està relacionat amb l'educació de l'OCDE. Després de les darreres dades que van sortir el 5 de desembre de l'any passat, va dir aquestes tres coses. Primera, avui no sabem si Finlàndia és la solució o el problema, perquè Finlàndia és el país que més ha caigut. Ha caigut de manera, i a més, dramàtica. Per tant, no té cap sentit continuar emmirallant-nos en Finlàndia. Segona cosa, els estudiants s'han transformat en consumidors passius i els mestres en proveïdors de serveis i els pares en clients. Clar, aquí què és el que passa? Doncs que manca absolutament el sentit de l'educació com una transformació moral de la persona, que és el que tenen els països orientals. Jo crec que sin una consciència moral de l'aprenentatge no hi ha progrés en l'aprenentatge. I la tercera cosa, el benestar per mitjà de l'èxit acadèmic no pot substituir-se pel benestar a expenses de l'èxit acadèmic. Bé, alguna cosa hauríem d'aprendre de Schleicher.
Després hi ha una cosa que es deia que ja ha passat de moda, hi ha coses que ja han passat de moda, la meritocràcia, l'autodidactisme. Jo estic fart de veure, quan deies, Joan Salva Passeit era autodidacta, no? Es va quedar sense el pare, era autodidacta. I després estan els hàbits, per ser autodidacta, llegir de vegades de forma desordenada. I em deia Paco Rico, que va morir fa poc, em deia... Si a un chaval a los 16 años no des, ya lo has perdido para siempre. No verá en su vida. ¿Tú qué opinas?
Yo no soc, intento per tots els mitjans no ser massa dogmàtic en educació, perquè estem parlant de coses humanes. Sí. I l'ésser humà és aquell és el que distorsiona la geometria. Que dos i dos poden ser verd, en el cas de l'ésser humà. O tres i cinc poden ser blau. Que són com són, no? Per tant, a mi personalment no em preocupa molt si els nens llegeixen. El que em preocupa de veritat és el seu nivell de vocabulari. El seu nivell de vocabulari.
Però això que li estaven llegint, i perdona que t'interrompi.
No, perquè a vegades hi ha nanos, t'hi trobes nanos amb una fòbia a la lectura, en la qual és un fet, la trobes allà, tenen fòbia a la lectura. Però tenen un vocabulari molt ample, perquè són curiosos, han vist aquí, han vist allà, però no em diguis per què el llibre
els hi entra.
No, perquè la diferència, que aquí, a més, t'ho he sentit a dir, és la família. El número de paraules que senten
a casa.
Des de que són molt petits, una edat determinada. Les diferències són bestials.
Les diferències són tan bestials, això ho tinc estudiat. M'he passat moltes hores comprovant o comptabilitzant les paraules que senten els nens de diferents famílies, de diferent nivell socioeconòmic. Hi ha nens que senten al voltant de 600 paraules per hora i hi ha nens que senten al voltant de 2.600 paraules per hora. Això vol dir que cada hora senten 2.000 paraules més. Això vol dir efectes pràctics. Que dos nens de 4 anys, un del primer grup de 600 i un altre del grup de 2.600, el primer, o sigui, el nen que té una família en un llenguatge sofisticat ha pogut sentir, quedeu-vos en aquesta data, 40 milions de paraules més que el segon. Això l'ha de compensar d'alguna manera l'escola. L'ha de compensar d'alguna manera, perquè si no, de què serveix l'escola als nens pobres?
El que passa és que respecte a la lectura... Sí que és cert que la lectura el que t'obre és l'accés a una qüestió fonamental que és la narrativa.
Sí.
No? I la narrativa, no per allò que coneixem des d'Aristòtel, desencadena el mecanisme de la mímesis per la qual coneixem el món, coneixem els valors, no hi ha una altra manera més eficaç de transmetre valors que amb un relat, encara que sigui de ficció, i a més accedim al a l'autoconeixement, a com som nosaltres. Per això també penso que no només és interessant conèixer paraules, sinó accedir a la narració, perquè la narració ens descobreix a nosaltres mateixos.
Mira, estic absolutament convençut del que dius. A més, tenim unes, també estudis molt clars que ens diuen que la narració té una capacitat de rememoració molt més gran que les dades, no? Diguem que tot el que és literatura, narratiu, etc., es memoritza molt més fàcilment. Ara bé, el fet, i crec que en educació mai no hem de deixar invisibles els fets per, la, per el viatge de la nostra, dels nostres ideals. Eh? Mm. Quan jo dic que el que importen les paraules, he d'afegir també el següent. Jo no crec que sigui imprescindible que els nens es llegeixin el Quixot. El que sí que crec que és imprescindible és que el mestre se l'hagi llegit, i més d'una vegada. Mm? Sí, sí, perquè serà la seva riquesa lingüística, completant la de la família, la que farà possible tot això. Però clar, quan tu dius és imprescindible que el mestre es llegeixi el Quixot, podíem fer una llista àmplia, o no tan àmplia, 10 obres essencials que un mestre s'hauria d'haver llegit. I si anem de la teoria a la realitat resulta, i ho dic amb dolor, però resulta molt decebedora.
Però tot comença, ho comentava, no sé si era el Manel o el Sergi, per casa, pels pares, per la família, no? Si hi ha una, i tu mateix ho comentaves, no, Gregori, o una família que parla, que llegeix, doncs el nen, doncs, bueno, creix amb aquesta bombolla de...
A més, es dona un fet molt, molt curiós, i és que quan més ric és el llenguatge de la família, més vegades sent el nen els adverbis d'afirmació. Sí, endavant, molt bé, etcètera, etcètera. No?
I la curiositat.
Quan més pobre és el llenguatge de la família, més vegades sent el nen els adverbis de negació. No, no ho facis, bé, estigues quiet, etcètera, etcètera. A mi m'agrada molt aquest terme que Lluís Duch, el monjo de Montserrat, per mi l'antropòleg més gran que hem tingut en els darrers 50 anys a Catalunya, deia que l'expressió aquella que utilitzava ell d'emparaular el món. El que és important és això, emparaular el món. I si aconseguint, a més, fer passar de la riquesa lingüística al llibre, meravellós, meravellós. Però el prioritari, per mi, són les paraules.
Parlàvem de la transformació dels educadors en quant al sistema educatiu, per exemple a Catalunya, però hem de parar atenció a la transformació de la societat, de les famílies, i és absolutament diferent des de fa, no sé, 30 anys cap aquí el que ha passat en el si de les famílies, i això ho comenten els professors, que ara fins i tot tenen una relació de fins i tot algun de donar-li el mòbil perquè tenen problemes personals molt, molt, molt greus, i acaben establint una relació d'ajudar-los en qüestions bàsiques, perquè quan arriben a casa en primer lloc no hi ha ningú i abans hi havia algú, i clar, si no parem atenció a aquesta gran diferència no podem després esperar massa a l'escola, no?
És cert, però també aquí he de dir la meva. Crec que la realitat és la que és. I el primer deure que tenim com a docents és estimar la realitat. I estimar les famílies en tots els seus problemes. És el que tenim. És el que tenim. I el que no podem és refugiar-nos dient si la realitat fora diferent, les coses serien diferents. Bé, ja ho sabem. Però el que no podien admetre la queixa d'un metge que es queixés de que només li venen malalts a la consulta. O no admetrien la queixa d'un funcionari de presons que es digués que només li arriben delinqüents. A nosaltres ens arriba la realitat. La realitat. I aquesta realitat cal estimar-la. Fins i tot per entendre-la. Perquè en contra del que es diu sovint de que els pares han dimitit, jo crec que el que passa és exactament tot el contrari. Viuen amb una hiperresponsabilitat l'educació dels fills. Per molts elements, per molts elements. Un d'ells és que, penseu, bueno, la meva experiència, com jo vivia pagès, la meva família, una família agrícola, una part del meu aprenentatge la solia a l'escola, que era pues, bàsicament les quatre regles. Però després hi havia un aprenentatge que era molt més important, i era la transmissió del coneixement assolit pels meus pares com pagesos que em transmetien cada dia. Per tant, diguem-ne que la meva formació tenia dos complements, ja tenia dues parts, escola i transmissió dels coneixements famílies. Avui no. Avui, per una part, els savis poden ser figures entranyables, però ja no són del món dels nets. Per tant, ja difícilment els poden aconsellar. Els pares cada vegada estan més lluny també del món dels seus fills. Però, a més, t'hi trobes que ells veuen, no? Allò, recordeu aquella novel·la meravellosa de Delibes, Camino, que s'hi troben tres nens que estan en un poble de Castella i un diu, al final de l'estiu, els diu als altres dos, us he d'abandonar perquè he d'anar a estudiar en aquell poble, en Espanya dels 50, anar a estudiar volia dir anar a la capital de la comarca o el que fos, no? I els altres li diuen, estudiar per a què? I és que el meu pare diu que he d'estudiar per progressar. I què és progressar? I diu la resposta que els pares de la generació dels meus la veien com una cosa elemental. Progressar, diu el meu pare, que és treballar menys que ell i guanyar més. Clar. Això era progressar. Ara,
quin títol més bo.
Sí, però quin de nosaltres, mirant el seu fill, pot assegurar que treballarà menys que ell i guanyarà més? No. El futur se'ns ha tornat incert. I aquí, i això té repercussions molt interessants en educació. Per exemple, cada vegada s'està incrementant més el pressupost que les famílies dediquen a l'educació extraescolar dels seus fills. Això per mi és una de les dades més rellevants de l'actual sistema educatiu. Els pares, any darrere any, dediquen més recursos a la formació extraescolar. Això vol dir que l'escola, amb l'escola no n'hi ha prou, però mai hi ha hagut prou en l'escola. Per això necessitaven aquell trasbàs, no?, d'informació de la professió dels pares. Sinó que la formació no la poden transmetre als fills. L'experiència acumulada per un pare que treballa en una oficina d'un banc no se la pot transmetre al seu fill, que serà metge, arquitecte o què sé jo què, o dibuixant de còmics. No? No se la pot transmetre. I això vol dir que vas al mercat a intentar aconseguir aquest complement d'informació. I això crea una situació nova, teòricament molt interessant, però que crea que quan el complement de l'escola te l'ha de proporcionar al mercat, això crea òbvies diferències, no?, econòmiques entre els que poden aconseguir el millor i els que no tenen cèntims per pagar aquest complement.
A més, has parlat, no?, de transmissió de coneixement i també dins del món educatiu hi ha cert escepticisme sobre el fet que l'important sigui transmetre coneixement, és a dir, que l'estudiant adquireixi com un llegat, un legat de coses a aprendre, no? És com que ara tenim internet i accés al coneixement, l'important no és adquirir coneixement, sinó que hi ha un escepticisme i el que importen són les competències, la manera de gestionar la informació i no tant adquirir coneixement. Sí. Aquesta dinàmica de la transmissió. Hi ha una persona que sap i una persona que aprèn, no?
També és un tema que a mi em preocupa i a més cadascú dels meus llibres intento incidir en aquesta qüestió. Primer, és cert el que estàs plantejant, absolutament cert, la qual cosa indica que hi ha una sobrevaloració dels factors psicològics de l'aprenentatge, però l'escola no només és una institució que cura de la psicologia de l'alumne, també té una responsabilitat social, o si es vol política, i és la de l'enriquiment de la cultura comuna. Si no disposem d'una cultura comuna, estem renunciant al llenguatge que ens permet connectar-nos entre nosaltres i entre nosaltres i els especialistes de diferents llengües, no? de diferents matèries. La preservació i l'enriquiment de la cultura comuna, al meu parer, és un fet educatiu i alhora polític essencial. Segon, que la transmissió, no podem jugar amb la transmissió sense ser conscients que bona part dels joves que tenim avui a Catalunya no consideren la tradició occidental, la tradició europea, com a pròpia. Per tant, aquí estem jugant molt. S'estem jugant molt. És a dir, són capaços de defensar la nostra herència, allò que deia Ortega, la diferència entre descendents i hereus, no? Els descendents poden ser tots, però per ser hereu has de reivindicar la teva herència. Uh-huh. Som capaços de reivindicar la nostra herència o caient en el relativisme de dir totes les herències són iguals i són legítimes. Aquí t'estàs jugant precisament la teva pròpia cultura comuna en un altre aspecte. I respecte a les competències, jo tinc la convicció, si més no, de la meva experiència personal, de que és impossible reflexionar sobre informació absent. Jo no sóc capaç. Si ara vosaltres em dieu que parli, què sé jo, d'enginyeria, no sé què, em manca tanta la informació bàsica que no puc tenir ni una idea precisa. No? Creure que hi ha possibilitats de pensar sobre informació absent em sembla, primer, d'una ingenuïtat escandalosa i, segon, està perjudicant greument els nostres nanos.
Molt bé, esteu escoltant el Converses des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra, avui amb el Manel Manchón, Sergi Dòria, Juan Pablo Sanz, convidat avui el pedagog, filòsof, mestre de l'escola, el senyor Gregorio Luri, acaba de publicar un llibre que es diu Prohibido Repetir. A mi el subtítol m'agrada moltíssim, una proposta apassionada per a salvar a l'escola, ell ens ha dit, per a salvar-la de la mediocridad, no?
Exactament.
Exactament. Escolti, el fet de que els nens, i però ho lligo amb el tema dels extraescolars, no tinguin deures ara, això és bo, és dolent? Vostè és partidari de que els nens...
Mira,
tinguin deures quan... quan
els
quan
nens acaben... rics sempre estan fent deures. Sempre estan fent deures. Per què? Perquè a casa senten un llenguatge estructurat, sofisticat. Avui ve a sopar doncs, l'amic del pare que és metge.
Queda't a la taula i escolta.
Demà vindrà a dinar l'amiga de la mamà que és que sigui arquitecta. Hi ha llibres a casa. Els informes PISA, a cada informe es repeteix el mateix. Un dels índexs més clars del progrés educatiu escolar d'un nen és el nombre de llibres que hi ha a casa. Mm-hmm. No? Sí, sí. Per tant, aquests nens educats en un ambient cultural sofisticat a la família, quan arriben a escola, s'hi troben en el mateix llenguatge que a casa. Per tant, a casa estan reforçant el llenguatge d'escola. Els nens que tenen a casa un llenguatge molt pobre, quan arriben a escola han de fer un esforç de traducció del llenguatge acadèmic al seu llenguatge familiar. Ja recordeu lo de Lost in Translation. Mm-hmm. Doncs nosaltres podem dir, aquests nens pobrets no els hi posem més deures. Doncs bé, perfecte, no els hi posem més deures, però si no els donem més temps de qualitat, els estem condemnant a la pobresa.
Fracàs.
Els estem condemnant a la pobresa. I això per mi és el que és escandalós. Un sistema... Mira, no fa gaire, en Costa Rica, parlant amb la ministra, li deia, però vosaltres esteu satisfets en la data empírica de que sou el país, un dels països amb més equitat del món? I la ministra em deia, de veritat? Jo, sí, sí, l'ha estudiat i sou d'un dels països amb més equitat, però si els resultats són pobres, no importa, però tots esteu a baix. Com que l'equitat és una mesura de dispersió de resultats, si a l'equitat el mateix li dona que tots tinguem 0 que tots tinguem 10, eh? Seria la mateixa equitat, no? A mi aquesta equitat, l'equitat de tots un 0 no, bueno, no. Em sembla
millor buscar el 10, eh?
Efectivament.
Millor buscar el 10.
Però per poder fer possible el que deien, hem de dir, si no volem posar deures, perfecte, no posem. Però aquests nens necessiten un reforç de temps de qualitat. Com aconseguim? Doncs hi ha moltes maneres. Una, intenten que els millors mestres vagin a les escoles més necessitades pagant-los el que calgui, perquè és una qüestió aquesta sí d'equitat social. Una altra, pues, això, proporcionar-los més temps de qualitat. El que no pot ser és que diguem... Tots competint en el Tour de França, però uns tenen el Tour en muntanyes i els altres sense muntanyes, perquè llavors no participen.
Se'ns ha passat la conversa d'avui. Se'ns ha passat la conversa volant. Ens queden 2 minuts o 3.
Vaya.
Però bueno, sí, no, és que això sí. Vola el temps en aquest programa. Va, qui vol rematar
la jugada? Era això que sabia... Hi ha una consciència de no saber que no se sap, també.
Exactament.
Perquè aquestes tecnologies, és el que deia Ortega de l'Hombre Massa, uh-huh. dice, en aquell moment parlava, tiene fonógrafo, la ràdio, dice, yo se cree que está al tanto de todo, com dice, pobrecito, se cree que está, que sabe. I aquesta, i això també és molt difícil de fer entendre als alumnes,
i els mestres
pensen que amb un clic d'aquí, el que jo no hi digui, ho sabran fer, i ja està.
I després hi ha una altra cosa, que és l'orgull de no saber res.
Efectivament, l'orgull de la ignorància.
Sí, abans feia vergonya, ara no els hi fa vergonya.
Mira, jo cada vegada que sento allò de que tot està a internet, sí, o tot està a Google, m'emprenyo molt, perquè no és cert. Tot està a Google, menys el més important, que és el meu criteri. I el meu criteri és el que em permet seleccionar la informació pertinent. El que em permet saber si una informació és bona o és dolenta. No sé si sabeu, però en el darrer PISA es deia que més del 90% dels nostres alumnes de 15 anys eren incapaços de diferenciar entre una dada i una opinió. Llavors, amb aquest criteri, l'única cosa que pots fer és perdre't en internet. Sí. Necessitem establir criteris i criteris forts, perquè a més, en contra del que es diu, la informació per si mateixa, precisament perquè cada vegada és més abundant, tindrà menys valor econòmic.
Sí, sí.
El que tindrà més valor és el que és escàs, el criteri.
El criteri, clar. Que era el títol de
efectivament de Balmes.
Està tot dit.
Bon, Pablo, va, acaba.
L'última, ja, molt ràpidament. Hi ha hagut a Espanya cap llei educativa que li sembli que hagi funcionat raonablement bé? Sí, de les que hem tingut els últims 40 anys, com ara.
Saps el que passa? Que jo he arribat a la conclusió que no importa. Perquè el nostre tarannà és de tal mena que, diguem-ne, que en les mateixes lleis educatives, els que ho feien bé continuen fent-lo bé, i els que ho feien malament continuen fent malament. És dir, que ningú ha tingut capacitat per transformar les inèrcies que hi havia. Això vol dir que, en el fons, quan un mestre entra a la seva aula i tanca la porta darrere d'ell, fa el que creu que ha de fer, no el que la llei li determina. Per altra part, és aquest el gran punt negre de la nostra informació docent, desconeixent de fet el que fan els mestres, no?, a les aules, cosa que quan ho dic sembla com si estigués defensant una fiscalització, no? Estic defensant la necessitat de disposar d'informació, eh? Però que no ha afectat per res a Castella i Lleó per continuar tenint un dels sistemes més bons de l'OCDE, i no ha afectat per res a Canàries o Andalusia per tenir uns sistemes manifestament millorables.
Molt bé, Gregori Luri, està com sempre un autèntic plaer, un luxe, escoltar les seves reflexions, les seves opinions al voltant del món de l'educació. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Doncs com sempre, tu em dius vine i jo ho deixo tot.
I nosaltres t'acollim amb molta alegria, perquè val la pena escoltar-ho, sí. Veritat, Manel.
Molt bé.
Gràcies també al Sergi i al Juan Pablo.
Jo repetiria mil i una vegades.
Bueno, escolta, pots fitxar per la Batoliva, que segur que donarà bones lliçons per descomptat. Gràcies a tots. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Conversa de la cadena COPE i Andorra des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé. Adéu-siau.